2021. Radio Capital. Pinta. Radio Capital. Són les 8.
Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de temps anticiclònic i estable. Pocs canvis per una jornada tranquil·la amb domini bàsicament del sol i temperatures poc fredes.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia a tothom. Ens despertem sol en aquests moments. A Pals, 2 graus. A Mont-ras, 3 graus. I com ara ens deia en Marc Vilà, i de seguida ampliarem, doncs, vaja, avui un dia en què hem d'esperar meteorològicament estabilitat i temps anticiclònic que preparen, això sí, una nova jornada sense cap canvi destacable a l'atmosfera. De seguida ens ho amplia en Marc Vilà, avui en un supermatí en què us explicarem que ens rescatarem catat 5 tripulants d'una embarcació volcada a Calella Palafrugell. I atenció a això, perquè el Consell Comarcal estudia ampliar la planta de residus del Baix Empordà, però atenció, busquen alternatives perquè no afecti una zona mediambientalment molt protegida i a més molt defensada pels ecologistes, que són els Clots de Sant Julià. L'altre dia parlàvem amb en Sergi Nus, el president de SOS Costa Brava, i ens deia precisament el fet que criticava que el Consell Comarcal ara vulgui ampliar la planta de residus del Baix Empordà, doncs bé, i que està allà mateix, al costat dels Clots de Sant Julià, doncs bé, aquí a Ràdio Capital us podem avançar que el Consell Comarcal busca alternatives a una ubicació que pugui afectar aquest espai protegit. I també us explicarem que, atenció a això, van detenir un home per cremar 4 vehicles i 2 contenidors a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós. Tot això en un dia en què també han de passar altres coses. Per exemple, estem molt pendents del que passi a Washington, perquè demà pren possessió Joe Biden i podria haver incidents al llarg del dia d'avui. I també estem molt pendents, molt pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha de decidir sobre la suspensió de les eleccions del 14F, perquè s'han presentat diverses al·legacions i una d'elles demana mesures cautelaríssimes que obliguen el TCJ a pronunciar-se en 24 hores. Per tant, té fins avui al migdia per pronunciar-se el TCJ. Veurem si efectivament doncs suspèn les eleccions o permet o obliga a fer-les el 14 de febrer. Tant de bo hi posem una mica de seny tots plegats. 8 i 3 minuts. Aviam si sona la sintonia que havia de sonar. Endavant. Ara. Per cert, avui el supermatí el vam dedicar al Martí Seguer, perquè el nostre tècnic, perquè ens ha fet uns canvis aquí al programa, que va tot molt més ràpid, i llavors a partir d'ara, si alguna cosa falla, com ara mateix, ja no ho podem imputar a la màquina, sinó que ja és culpa dels presentadors, en aquest cas culpa meva. Va, hem de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital de l'Empordà. Comencem, com sempre, aviam si estan tots preparats, comencem amb l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I la Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Rescaten 5 tripulants d'una embarcació volcada a Calella de Palafrugell.
Els fets van succeir aquest diumenge 17 de gener a 1:15 del migdia, quan els 5 ocupants d'una embarcació van volcar a causa d'una onada. Dos d'ells eren menors d'edat i patien una hipotèrmia lleu.
Això us ho avança a Ràdio Capital. El Consell Comarcal estudia ampliar la planta de residus del Baix Empordà.
I decidirà d'aquí un any si cal fer una nova planta de residus. Les principals pors de les entitats ecologistes és que en cas que sigui necessària una ampliació es faci els clots de Sant Julià, una zona protegida, i una lluita que dura des de fa 10 anys.
Detenen un home per cremar 4 vehicles i 2 contenidors a Sant Feliu de Guíxols i a Palamós.
La policia el va detenir a les 4 de la matinada d'ahir a Sant Feliu, quan feia poc que s'havien declarat 2 incendis a la zona. Un va afectar un cotxe i el segon una zona de contenidors. El detingut és un home de 35 anys que els Mossos ja havien identificat 3 cops abans per cremar cartons al carrer.
I seguim parlant d'incendis perquè crema una caravana a Esclanyà.
Els bombers van treballar aquest passat diumenge al migdia per apagar un incendi que va cremar una caravana, un cobert, bales de palla i material viari. El fum va deixar una persona ferida que va ser evacuada.
Continuen les vacunacions de coronavirus arreu del Baix Empordà. Aviat s'ha de començar a posar la segona dosi de la vacuna de Pfizer i també arrenquen o continuen vaja les vacunacions, per exemple, residències de Sant Feliu de Guíxols.
La primera residència en rebre les dosis va ser la residència Surís. Aquest passat dissabte la vacunació va continuar al centre Sant Feliu Gent Gran. Un total de 77 dosis a residents i 69 més al personal. També han rebut ja la vacuna els treballadors de l'àrea bàsica de salut de Sant Feliu de Guíxols.
Els hostalers i restauradors, de fet, demanen que s'acceleri el procés de vacunació per salvar la temporada turística d'estiu.
La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya adverteix que 2021 pot tornar a ser un any perdut si no s'immunitza més de pressa la població.
Doncs sí, aquí el govern espanyol promet el 70% de vacunats per l'estiu. Amb les xifres actuals és molt complicat. És super, super, super difícil arribar al 70% dels vacunats o de la població immunitzada a l'estiu. Tant de bo, eh? Però amb el ritme que anem de moment sembla impossible. Ara, el ministre de Sanitat ja ha dit, ja s'ha aventurat altres vegades a allò, previsions extremadament optimistes que després s'han complert. Per tant, veurem què passa en aquest cas, però vaja, ara mateix estem vacunant en personal de residències i personal sanitari. Un cop es pugui vacunar la gent gran de fora de residències, certament l'afectació del coronavirus serà major. No, serà menor en aquest cas. I hi ha acord per la promoció de la gastronomia empordanesa entre el Consell Comarcal i la Cuina de l'Empordanet.
La Cuina de l'Empordanet i el Consell Comarcal del Baix Empordà han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promocionar la qualitat de la cuina de la comarca i els productes agroalimentaris locals que en formen part. L'acord entre les dues entitats s'estableix per l'any 2021 i es prorrogarà anualment.
I ha començat la millora de l'edifici que allotja el consultori mèdic de Pals.
Sí, l'Ajuntament de Pals ha engegat un pla de millora de l'edifici, més enllà de les tasques habituals de manteniment. Els treballs han comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona i tenen l'objectiu de millorar les instal·lacions de l'edifici de la policia local i del consultori mèdic municipal de Pals.
8 i 8 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Previsió del temps, Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
En dies de temps tranquil i, vaja, sembla que continua aquest període d'estabilitat meteorològica, no? Endavant.
L'estabilitat i el temps anticiclònic preparen una nova jornada sense cap canvi destacable a l'atmosfera. Estem davant de nous dies que seran marcats per la circulació de sud o sud-oest del cel, un comportament meteorològic que a la nostra comarca dona poques novetats i les que porta només es tradueixen en vent de garbí i temperatures poc fredes. Avui començarem amb el termòmetre, que podrà baixar una mica més que ahir dilluns. Possiblement tindrem alguna glaçada encara que minsa a la nostra comarca, i això marcarà unes temperatures mínimes que rondaran els 0 graus. Al migdia, i amb l'ajuda del sol, el termòmetre marcarà una temperatura màxima més propera als 20 que als 15 graus. El dia serà poc fred i això serà el més destacable d'avui dimarts. Amb no gaire res més noticiable, demà dimecres es reforçarà el vent de garbí, tot anunciant el proper canvi que vindrà dijous de la mà d'un front que portarà temperatures més baixes i més nuvolositat.
Ep, doncs ens ho anem apuntant de cara a dijous i potser el cap de setmana. Gràcies, Marc.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i pràcticament 10 minuts. Avui el comentari d'opinió del nostre equip d'opinaris, d'opinaires, l'envia l'escriptor Adrià Pujol.
Hola, bon dia, oients, estimats oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és sobre aquest ajornament de les eleccions, de la data que havíem d'anar a votar, i qui sap si engaltar el virus. Bé, aquests dies, com jo, tots vosaltres heu sentit opinions de tota mena, no? Heu vist els diaris, a la tele, els mitjans, bueno, els que eren partidaris d'ajornar-ho i els que no. I jo, en els que no, m'agradaria, no sé, dedicar-vos al comentari d'avui. Perquè, és clar, tothom té els seus càlculs i el seu marge per guanyar més o per guanyar menys, i abans d'unes eleccions cada partit polític ha fet els seus càlculs. El que passa que em fa por que coincideixi els que tenien expectatives o expectatives més altes de les que els pertocarien, que coincideixi amb que siguin aquells que no volen ajornar les eleccions, tot i tenir davant per davant una pandèmia terrible, mortífera. En fi, qualsevol aglomeració, qualsevol acte que impliqui reunions, multituds, per moltes mesures de salut i d'higiene que prenguem, sempre és posar-se més en perill fer-ho que no fer-ho. Jo crec que és una decisió sàvia ajornar les eleccions, i em sap greu per aquells que tenien, doncs això, grans expectatives o que els anava més bé l'edat primigènia. I fins aquí el meu comentari. En qualsevol cas, és veritat que es necessita un govern urgentment, però que davant d'una pandèmia i davant de qüestions com la vida, fins i tot això passa a ser secundari. Vinga, que vagi bé, salut, bon dia.
Gràcies, Adrià. Veurem, com dèiem, què fa, què decideix el TSJ sobre aquest ajornament electoral.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
3 minuts i un quart de 9 del matí. Avui us portem com a cançó del dia, en Marc Clapés ens ha escollit, un èxit viral de TikTok anomenat Hadal Avec, que interpreta un jove jordà de 17 anys anomenat Issam Al-Jenar. La cançó té una tornada d'aquelles que enganxa i actualment és la més buscada a Shazam i una de les més utilitzades a TikTok. وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك رومانسي شايف في أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك والله حبك ما بينقاس شو ما يقولوا الناس انتي دايما الاساس لبيت كبير من الماس والله حبك ما بينقاس شو بحبك اه بحبك اه بحبك حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قدك لونه ابيض وقلبك ما حدا زيك
l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Palafrugell ja estem de rebaixes. Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Passant 2:30 d'un quart de 9 del matí, la policia marítima dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, han rescatat 5 tripulants d'una embarcació que havia volcat a la zona de la Banyera de la Russa, entre Calella, Palafrugell i Llafranc. Això va passar diumenge. Els 3 adults i 2 menors d'edat van sortir amb una embarcació de 4 metres d'eslora i una onada els va volcar.
Després de caure a l'aigua, els 3 adults i les 2 nenes van nedar fins a les roques. Un dels adults va començar a enfilar-se fins a arribar al camí de la Ronda Callà i gràcies a això va trobar-se amb una persona i van poder avisar els serveis d'emergència. La policia marítima dels Mossos d'Esquadra estava fent un patrullatge pel litoral gironí i després d'avisar-los es van traslladar fins al punt de l'accident i una vegada en llocs dels fets van comprovar que l'embarcació estava mig enfonsada i els seus ocupants refugiats en una roques. En un dispositiu conjunt amb Salvament Marítim van rescatar els tripulants i els van traslladar fins al port de Llafranc, on ja els esperava una unitat terrestre dels Mossos d'Esquadra i també un sistema d'emergències mèdiques. Les dues nenes tenien una hipotèrmia lleu, però cap dels tripulants va necessitar anar a un centre mèdic.
8:18. Això us ho avancem aquí a Ràdio Capital. El Consell Comarcal del Baix Empordà estudia alternatives per ampliar la planta de residus del Baix Empordà i busca alternatives que no siguin un lloc ecològicament protegit i defensat pels ecologistes com són els clots de Sant Julià. Ara mateix estudien les necessitats de tractació de residus al Baix Empordà i d'aquí un any estudiaran, per tant, si cal fer aquesta nova planta de residus. En aquest sentit, demà s'acaba el termini de presentació de projectes per la licitació per fer aquest projecte d'estudi sobre quin tipus d'instal·lacions necessitaríem per fer el tractament de residus de la comarca, un estudi que inclou una planta de tractament de residus que ara mateix no existeix a la comarca.
Ho explica Marc Albet, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Mira, si des del Consell Comarcal haguéssim d'assumir els residus de tota la comarca, que ara no ho estan fent, què necessitaria la comarca? I a partir d'aquí, quines instal·lacions necessitaria el Baix Empordà per tal de poder donar servei a tots els pobles de la comarca? Hi ha moltes altres comarques que tenen instal·lacions, per exemple, si mires l'Alt Empordà, té Pedret i Marçà, no?
Actualment al Baix Empordà només hi ha una planta de transferència de residus en la que no s'hi fa un tractament d'aquests. Està a Forallac, a prop dels Clots de Sant Julià, un espai protegit mediambientalment. Les principals pors de les entitats ecologistes és que, en cas que sigui necessària una ampliació, es faci en aquesta zona protegida una lluita que dura des de fa 10 anys. Catherine Parelló, que és la portaveu de Sos Empordanet, explica a Ràdio Capital el valor d'aquesta zona.
Allà mateix hi ha els Clots de Sant Julià, que és una pedrera neolítica d'on han sortit totes les pedres d'Ullestret, d'on han sortit les pedres d'Empúries romana, d'Empúries grega, d'Empúries romana i inclús de les parets medievals de Pere Tallada.
Calvet ha explicat que és conscient que aquesta zona està protegida.
Nosaltres, és a dir, el que no direm serà destrossar un espai que no, ja no mediambientalment, sinó que en aquest cas seria per uns temes culturals es consideri protegit i que es consideri que és perjudicial, doncs home, no anirem a fer això, però això també ho ha de definir aquest estudi, perquè si al final diu, no, guaita, és que heu de seguir tractant només aquests pocs residus d'aquests pocs pobles vosaltres, com sembla que hi ha allà, ja no necessitem res més, no?
D'aquesta manera, l'estudi del Consell buscaria alternatives on fer l'ampliació que no incideixin en els clots de Sant Julià, encara que l'espai s'ha de considerar perquè és a prop d'aquest indret on ara hi ha l'actual planta.
La cultura sempre se'ns ha demanat que, o sigui, se'ns diu que ja no pot haver ampliacions, però, evidentment, com que és la nostra instal·lació actual, doncs formarà part d'aquest estudi. I aquest estudi ha de també dins-se si el que tenim allà serveix, si s'ha de mantenir, si s'ha d'ampliar o si s'ha de sortir d'allà. O sigui, és una de les ubicacions que formen part de l'estudi perquè ja hi som, i jo crec que també ens donarà la solució que hi ha d'haver en aquests moments allà.
De moment, segons Calvet, és massa aviat per parlar de terminis de quan estaria aquesta planta, encara que esperen tenir l'estudi al llarg d'aquest any.
Gràcies, Eugènia. Com us dèiem, aquesta notícia que us avancem a Ràdio Capital. Va, parlem d'una detenció d'ahir, una detenció sonada. Perquè els Mossos han detingut un home de 35 anys per cremar 4 cotxes i 2 contenidors a Sant Feliu i a Palamós. El van detenir a Sant Feliu a les 4 de la matinada d'ahir. Justament feia poc que s'havien declarat 2 incendis a la zona que havien afectat un cotxe i una zona de contenidors. A més, també es sospita que l'home està relacionat amb incendis similars que aquests dies han passat a Sant Antoni de Calonge.
Cap a les 4 de la matinada, una patrulla de Mossos d'Esquadra van anar fins al carrer Joan Camisó de Sant Feliu perquè cremava un cotxe. Mentre eren allà, els agents van rebre un altre avís d'incendi. En aquest cas, cremaven uns contenidors al carrer Cabanyes i les flames també havien afectat un altre vehicle. Poc després, els agents van localitzar l'home a l'Avinguda Canàries. Portava un encenedor al damunt i ja era conegut per la policia. Només al llarg de la setmana passada se l'havia arribat a identificar fins a 3 cops per cremar cartrons al carrer. A més, la policia local de Calonge Sant Antoni també l'havia localitzat just al davant d'un altre cotxe que s'havia cremat en aquell municipi.
D'entrada, els Mossos el van detenir per ser sospitós d'aquests 2 incendis que hauria provocat a Sant Feliu, però després, poc després, els incendis de Sant Feliu n'hi van sumar 3 més. Quins?
En aquest cas, cremaven 2 cotxes i una moto i van tenir lloc la nit de dissabte a diumenge a Palamós. Ara la investigació continua oberta per saber si el detingut també és l'autor dels incendis a Calonge i Sant Antoni. De moment, l'home es troba a comissaria i passarà properament a disposició judicial als jutjats de Sant Feliu de Guíxols.
I seguim parlant d'incendis. Perquè el passat diumenge al migdia va cremar una caravana a Esclanyà, Anna.
3 dotacions dels bombers van treballar per apagar l'incendi. Aquest va afectar una caravana, bales de palla i material viari a Esclanyà. A més, el fum va deixar una persona ferida que va ser evacuada.
Gràcies, 8 i 25 minuts, de seguida tornem.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
En Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motors. A Masca Motors sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Quatre minuts i dos quarts de nou del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. I estem molt contents de poder anunciar que tenim una nova incorporació al nostre equip d'opinadors, una incorporació de luxe. Estem parlant de l'escriptora Ada Klein, que ha estat a les llistes dels més venuts i, a més, ha escrit un dels grans boca orella d'aquesta temporada, que és La plaga blanca, i que s'incorpora a l'equip d'opinadors de Ràdio Capital. Ada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Mira, estic llegint, vaja, perquè la gent se situï, ara estava llegint la teva biografia que hi ha darrere del llibre, i deixa clar que Ada Klein és un pseudònim, i nascuda el 1976, és metge, treballa fent recerca en malalties infeccioses, i La plaga blanca és el seu debut literari. A partir d'aquí no en sabem res més de tu. Què ens pots dir de qui és Ada Klein?
Res.
Res més, eh?
No, la idea és aquesta. És que és un pseudònim perquè així m'estalvio tota la pressa. Jo penso que, no, que la feina ha d'anar per davant. Llavors la gent que llegeix el llibre i a partir d'aquí jo estic a xarxes, vull dir que explico coses allà. No res gaire important. La resta és res.
Sabem que és empordanesa, això ho sabem.
Sí, sóc d'aquí.
Això segur. I que has escrit aquest llibre, però un llibre que és relacionat amb la teva professió, però en quin moment decideixes fer un llibre sobre la tuberculosi?
Bé, és que no vaig decidir que faria un llibre sobre la tuberculosi. El cas és que jo estava llegint Pont Eluard i vaig trobar que parlava de la tuberculosi, i com que em dedico a les malalties infeccioses, doncs em va sorprendre perquè mai se m'havia acudit, és molt absurd això. Els escriptors normalment inventen històries, fan autoficció, no?, que es diu ara, i parlen de personatges que són tuberculosos, però no havia pensat que potser podien parlar de la seva malaltia en els seus papers privats, en les seves cartes, i llavors és el que fa ell, i parla sobre la seva tuberculosi i com es troba, i llavors vaig dir, home, però si ho ha fet ell, ho hauran fet els altres. I llavors vaig començar a buscar proves, diguéssim, i a partir d'aquí em vaig embrancar en dir, ostres, però és que aquesta gent tenia una vida molt més enllà del que se sap i del que se surt en les biografies normalment, i vaig començar a escriure per no perdre el fil jo, diguéssim. Val. Per tenir com uns apunts.
Clar. Això en quin moment, vull dir, fa quant d'això, d'aquest moment en què comences a investigar sobre la vida d'aquestes persones?
Mira, això fa 1000 anys, perquè el llibre vaig tardar 5 anys en fer-lo. 5 anys, no escrivint tots els 5 anys, diguéssim, estudiant i escrivint i reescrivint, i llavors va estar 3 anys desat en un calaix, que això és una cosa que aparentment no interessava a ningú. I es va publicar l'any passat, doncs mira, en fa 8.
Mm-hmm. Val. Però clar, en aquest llibre es descriuen vides molt marcades per la malaltia de Joan Salvat-Papasseit, Frank Kafka, la Catherine Mansfield, Paul Eluard, Anton Chekhov i el George Orwell. Tots, jo la veritat és que estic atrapat amb el llibre, vull dir, no he pogut acabar-lo encara, però vaig més enllà de la meitat, i veus les formes en què diferents aquestes persones conviuen amb la malaltia, però que ens porta amb malalties totalment diferent. No sé si potser aquest moment en què l'has tret, en plena pandèmia, ja estava pensat treure-la ara, perquè la gent pogués tenir algunes referències de conceptes com l'aïllament, epidèmies que afecten tota Europa, o això ha estat casualitat?
No, jo penso que ha estat casualitat i no ha estat casualitat. És a dir, que el llibre no es va fer en cap moment i vam dir el traurem ara aquella pandèmia, però sí que és veritat... Que m'estan trucant, no sé si la gent és molt pesada. A veure...
No pateixi.
que dic que en el moment en què això es va escriure, no ho vaig escriure amb cap finalitat. És veritat que entre la tuberculosi és que hi ha... La gent ha d'estar tancada a casa i, per tant, hi ha un aïllament. Això, evidentment... va molt relacionat amb el que hi ha ara, que la gent està molt desanimada i que aquest llibre els pot acompanyar, també és veritat. És un llibre que segurament molta gent no agafaria, inclús els editorials. La Broggi, quan ho va veure al començament, fa 3 anys, va dir jo això no m'ho vull ni llegir, no? Aquesta era la idea. El que passa que després, en el moment en què vivim, llavors diria, jo tenia un manuscrit que anava de coses horroroses, diguéssim, no? Vaig a mirar a veure què diu. I llavors, quan el va llegir, va dir, ah, pues que no va d'això, va de l'acompanyament, va de que quan tot és una porqueria encara podem aferrar-nos a alguna cosa. Mm-hmm. Així que penso que és un llibre que ara pot ajudar molta gent.
Clar, el meu dubte, i no sé si això ens ho pots explicar o no, però com passa, perquè això ho sabem, que ets doctora, una metgessa que treballa fent recerca, a escriure un dels èxits de la temporada, una persona que no havia escrit mai, és el teu debut literari. Què ha passat aquí al mig?
Bueno, ha passat que jo sempre he escrit. I mai havia pensat en publicar. I llegeixo molt perquè a mi m'agrada molt la literatura i sempre és això. Llavors, en un moment determinat de la meva vida, vaig trobar amb l'Adrià Pujol, que vam estar treballant junts i que som amics, i em va dir, bueno, això podries, jo penso que valdria la pena publicar-ho. Llavors va ser quan vaig pensar, bueno, doncs potser sí, i aquest potser sí, doncs em vaig embrancar amb això. El llibre ja estava acabat en aquell moment, des de feia temps. I he tingut sort, la veritat, que la Broggi ho volgués publicar, que no ho volgués tocar, i que tampoc he tingut la pressa, perquè jo tinc un sou, tinc una vida, no depenc d'això, llavors la tranquil·litat que tinc jo a l'hora d'escriure no és la mateixa que algú que necessita pagar factures amb això, que és molt diferent.
No direm gaire cosa dels protagonistes de les biografies i de les seves vides dels quals parles en el llibre, però sí que m'ha cridat molt l'atenció, la gràcia, no? Aquí és veure com cadascú afronta la malaltia. I com d'optimista, de moment el que més m'ha cridat l'atenció és com d'optimista era Salvat Papasseit. M'he guardat aquí algunes cites, per exemple. Diu, quan penso en el que... quan penso que el que he fet ho he fet estant malalt, tinc una fe brutal en el que he de fer encara. Vull dir, no sé, era per ser tan optimista.
Però és que jo penso que aquesta és la característica. Jo penso que Salvat no se li ha donat prou pes mai. Era un home que era molt sencer i que ens hem quedat amb una idea, doncs, que, bueno, sí, que a mi, les formigues, no sé què, quatre poemes que es llegeixen quan ets nen, i que hi ha tota una dimensió d'un senyor que era molt jove i que es va morir, que estava molt malalt, i que tot i així hi va tenir una vida molt dura, que era un home que tenia uns principis, era un home molt sencer i molt determinat. Jo penso que és un exemple a seguir, Salvat.
Doncs ja sabeu, La Plaga Blanca, que si no n'heu sentit a parlar, és estrany, perquè se n'ha parlat moltíssim de La Plaga Blanca de l'Ada Klein, i com dèiem, doncs, trobat, incorporem com a opinadora aquí a Ràdio Capital. A mi m'agrada seguir-te a Twitter perquè tens una visió clara del que és l'Empordà i del que és el territori, em fa la sensació, per exemple, un fil que recordo que vas fer el maig del 2019, que demanaves que incentius perquè la gent tornés, no? Perquè la gent tornés aquí i vingués a treballar. Vull dir, no sé, què és el que preveus explicar, no, en aquests comentaris?
Bueno, és que a casa meu tots som de l'Empordà, jo sóc de Girona, i la idea és que en un moment determinat, més o menys, tots vam haver de marxar i la gent no torna. I llavors les possibilitats, jo el que veig, sí que torno, torno tots els caps de setmana, totes les vacances, ara no, evidentment, però torno sempre perquè tinc un lligam amb la terra i amb el territori, amb la gent, i llavors dius, bueno, no sé, és tot un capital que nosaltres enviem a fora i que no hi ha retorn. I amb tot això, cada vegada s'està empobrint més, i van sortir, no?, a les llistes, no?, els pobles que tenen menys renta per càpita, i és, però, bueno, amb els diners que s'arriben a generar, no?, tantes segones residències, cal, i quan mires i no pots agafar un autobús perquè no... les xarxes de transport són una merda i cau la llum cada 2x3 i dius, bueno, no sé, hi ha algú que estem fent molt malament. I penso que és com un pou sense fons.
Per exemple, què en penses de tot el moviment SOS Costa Brava?
Bueno, a mi m'encanta aquesta idea. És a dir, jo penso que el problema de tot això, és a dir, les solucions han de venir de baix, evidentment, i és una cosa que segueixo molt, perquè estem destruint, ho estem destruint tot directament, ja amb el poc que queda no hauríem de destruir, però és veritat que algun rendiment n'hem de treure, però després necessitem fer que els de dalt escoltin, que els senyors i les senyores no, perquè hi ha molt poques senyores, per desgràcia, que manin, però que ens puguin escoltar i puguin veure i puguin ajudar a la gent que té idees des de baix que les puguin complir, perquè si no malament anem.
I a més, sí. Després també et volia preguntar, perquè clar, la teva biografia de Twitter diu el clan Escrita són els meus. Sembla que estem recopilant tot el clan Escrita, no?, aquí a Ràdio Capital. Estem fent col·lecció.
Bueno, és que són els meus. La idea és que hi ha una sèrie de coses que lliga a una gent, i això, evidentment, és per afinitat, però va més enllà, eh? És una concepció de vida, és una manera d'estar lligat al territori, és una manera de veure el món, de relacionar-te. Hi ha coses que són com molt de dins, i jo amb això me reconec molt, i són els meus amics, me'ls estimo molt, i m'hi reconec molt, són els meus, és com tornar a casa, estar amb ells. Llavors, home, sí, jo penso que esteu aquí fitxant els Messi,
sí, diré. Exacte, sí. Bueno, doncs, Ada Klein, gràcies per passar avui pel Supermatí, benvinguda a l'equip de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres, adéu-siau, bon dia.
Que tinguis molt bon dia.
Adéu.
8 i pràcticament 39 minuts. Seguim repassant alguns detalls de l'actualitat que ens queden per explicar. Pel que fa al procés de vacunació, aquests dies està arrencant la vacunació amb la segona dosi de la vacuna de Pfizer a les residències que ja l'han rebuda, i també als professionals sanitaris. De fet, com que aquesta setmana hi ha menys vacunes de Pfizer que estan arribant a Catalunya i a Espanya i a tota Europa, doncs per això el govern està prioritzant posar la segona dosi entre els treballadors de residències. No, perdó, entre els residents, entre els usuaris de residències. Del miler i mig de residències o de persones que s'han posat la vacuna al Baix Empordà, de moment, segons les dades oficials, encara no hi ha cap persona que s'hagi posat la segona dosi, perquè aquí vam començar una mica més tard, una setmana més tard que la resta de zones del país. Per tant, ara mateix tenim 1.789 persones vacunades amb la primera primera dosi de la vacuna. En tot cas, això continua, tot aquest procés de vacunació de la primera dosi continua i s'està fent a Sant Feliu de Guíxols, perquè, com dèiem, doncs, es va realitzant, i ara la vacunació de Sant Feliu de Guíxols, que va començar l'11 de gener a la residència Suris, aquest cap de setmana les dosis també han arribat al centre Sant Feliu Gent Gran.
En aquesta última residència s'hi han administrat un total de 77 dosis a les persones residents i 69 més al personal sanitari. La segona dosi està previst que s'administri al cap de 21 dies, tal com han establert els protocols de vacunació. Per una altra banda, entre els dies 13 i 15 de gener també van rebre la primera dosi de la vacuna els treballadors de l'àrea bàsica de salut de Sant Feliu.
I sobre les vacunes, la Confederació Empresarial d'Hostaleria i de Restauració de Catalunya, la Confecat, ha reclamat que s'acceleri el procés de vacunació per arribar a l'estiu amb bona part de la població immunitzada i això permeti salvar la temporada turística d'aquest any, després, òbviament, doncs, d'un 2020 molt complicat. Per això demanen, posem-los les piles amb la vacunació, no, Eugènia?
En un comunicat, el president de la Confecat, Santiago García Nieto, assegura que si no s'aconsegueix salvar mínimament la campanya turística d'aquest estiu, serà la ruïna per totes les empreses vinculades directament o indirectament al turisme. Alhora, García Nieto avisa que si no es vacuna més de pressa el 2021, tornarà a ser un any perdut, amb el greuge que més comportarà la caiguda del prestigi de la destinació. Per fer-ho, Confecat aposta per la proposta de creació d'un nou pla nacional de vacunació que es basi en un pacte social público-privat que el gestioni amb un protocol i uns recursos compartits. Un pla, diu, que es desenvolupi des d'una vessant professional i sense la interferència política i que compti sense escatimar amb tots els recursos necessaris dels quals disposa l'Estat.
I encara en l'àmbit de l'hostaleria, us hem d'explicar un acord per la promoció de la gastronomia empordanesa entre el Consell Comarcal i la Cuina de l'Empordanet.
La Cuina de l'Empordanet i el Consell Comarcal del Baix Empordà han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promocionar la qualitat de la cuina de la comarca i els productes agroalimentaris locals que en formen part. El conveni permetrà identificar l'Empordà com una destinació gastronòmica de primera magnitud. Sota aquesta premissa, amb dues parts es comprometen a potenciar, a través d'activitats i serveis, que es consumeixin els productes certificats amb la marca de producte d'Empordà. Entre els acords signats, cal destacar la difusió recíproca, que és un dels punts clau de la col·laboració. La Cuina de l'Empordanet fomentarà l'adhesió de nous membres a la marca d'Empordà i aquesta impulsarà que els membres utilitzin productes com l'arròs de pas, la botifarra dolça, bunyols de l'Empordà i d'altres productes amb denominació d'origen empordanenca.
I un últim detall, que és que arrenca la millora de l'edifici que allotja el consultori mèdic de Pals.
L'Ajuntament de Pals ha engegat un pla de millora dels edificis. Al consultori mèdic s'hi han reformat els banys per tal de fer-los accessibles a persones amb mobilitat reduïda i s'han habilitat una rampa i unes baranes a l'entrada per l'avinguda Paul Companyó. Ara es disposa de dues portes adaptades a mobilitat reduïda. També s'està treballant en la reforma de les condicions de seguretat de les oficines de la policia local. També s'estan realitzant treballs de manteniment i pintura de la façana de tot l'edifici per evitar el deteriorament. L'objectiu d'aquestes actuacions és millorar les instal·lacions de l'edifici i el condicionament compta amb la subvenció de la Diputació de Girona en el marc del programa del Fons de Cooperació Econòmica del 2020.
Supermatí a Ràdio Capital.
Quan s'acaba el dia comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Som Ràdio Capital de l'Empordà, som el supermatí, quan falten 20 segons per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Parlem de tecnologia i d'oci digital. Aviam si la sintonia vol tirar avui. Aviam que hem fet uns canvis en l'ordinador. Doncs no tenim sintonia d'en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, ets aquí? Mira, sí que sona. Josep Lluís, ets aquí o no?
Sí, sóc aquí.
Bueno, avui la teva sintonia sí que sona. Recordo que no t'agradava gaire, eh?
No, gens ni mica.
Bueno, va, bon què dia, tal, Dani, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bé. Bé, bé, aquí estamos, de dimarts.
De dimarts. Sí, bueno, aviam què vol dir de dimarts, perquè sé, que, sé el, què vol dir de dilluns, què vol dir de divendres, però de dimarts...
No sé.
Quines característiques té un dimarts?
Mira, jo no m'atreveixo a dir res ja, que sigui el que Déu vulgui.
Com les has buscat, les notícies d'avui?
Amb el mòbil.
Amb el mòbil. Què ens ha passat?
Ai, Dios mío. No un, dos ordinadors se n'han anat al traste. En el
per
Blue
què?
Monday, en el Blue Monday.
Ah, és veritat que hi era Blue Monday. En el teu cas, clar, Blue Monday és...
és fatal, és fatal, és fatal.
Que, bueno, vaja, que aigua, aigua i ordinador, mala combinació, no?
Sí, aigua i tot el que sigui tecnologia, bàsicament...
Perquè no, un ordinador no el pots posar entre arròs, no?
Bueno, pues, saps què? Saps? Te diré una cosa. Un informàtic ahir em va recomanar això.
Sí, però clar, última, un ordinador l'has de posar un no, jo què sé, en un bidó.
En un forn.
En un forn, sí.
No, 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 no sé què dir-te, no? Però em va recomanar això com a última opció, eh? El cas és que, bueno, sí, sí, mira, mig litre d'aigua es va buidar a sobre del meu portàtil.
I... Mare de Déu.
Però no va ser de cop, va ser poc a poc.
Poc a poc i no ho vas...
Durant tot el matí, durant tot el matí. Ah! Anava... Sí, 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 sí. Una ampolla mal tancada, no? I va anar... Bueno, sí, ja està.
Bueno, va, avui a la secció de tecnologia parlem, per exemple, de, comencem per WhatsApp, perquè us parlàvem d'unes noves condicions de privacitat que implicaven no vendre informació a Facebook, bueno, vendre no, traspassar informació a Facebook i Instagram.
Sí, ja ho pots vendre, eh?
Vendre, eh? Sí, ja però que ara finalment això no es farà. Com va això?
Bueno, no, no és que no es faci, no, és que es retarda. El cas és que, bueno, hi ha hagut una certa rebel·lió, entre cometes, per dir-ho així, de part dels usuaris, i de fet ja, no sé si ho comentàvem la setmana passada, que Telegram ha experimentat un augment important d'usuaris en molt poques hores. No sé si era amb tu que ho parlava, bueno, en tot cas, des de que WhatsApp...
Sí, vam parlar l'altre dia quan
sí, oi, no?
Van... Sí, Telegram, no? També va incrementar-se moltíssim per...
Va, en 72 hores, en 72 hores han guanyat com 25 milions d'usuaris.
Sí.
Han superat la barrera dels 500 milions d'usuaris, un comunicat mateix de Telegram ho explicava així la setmana passada, i clar, doncs això s'atribueix molt a aquestes noves condicions de privacitat que fa unes setmanes va anunciar WhatsApp i que a tothom, més o menys en un moment o altre de les últimes setmanes, ha sortit aquest avís dient que això, no?, que havien d'acceptar aquestes condicions abans del 8 de febrer, i si no, doncs no podria continuar a fer servir l'aplicació. Això, alguns mitjans de comunicació diuen que ha suposat un traspàs d'usuaris de WhatsApp cap a Telegram i cap a Signal, també, que és l'altra aplicació de missatgeria instantània que té un número més o menys destacat de seguidors a tot el món, però jo em permetreu que ho dubti. Sí que hi ha hagut molta gent que s'ha donat d'alta Telegram, perquè els que tenim Telegram ja veiem doncs, les notificacions de tots els contractes que estan donant-se d'alta l'aplicació en els últims dies, i jo en el meu cas almenys, no sé, tranquil·lament te diria que com 40 o 50 contractes ja s'han donat d'alta en les últimes setmanes. Però això no significa que necessàriament hagis deixat de fer servir WhatsApp, saps el que vull dir? Per tant, bé, doncs sí que hi ha hagut un número d'altes importants a Telegram i a Signal. De fet, Signal va caure la setmana passada perquè la seva infraestructura es va veure sobrepassada en un moment determinat, no?, per el número d'usuaris que l'estaven fent servir. I per això, insisteixo, no significa necessàriament que WhatsApp hagi perdut tots aquests usuaris. Ara, que hi ha hagut una certa rebel·lió, que hi ha hagut una mica de crispació, que hi ha hagut una mica de... Ostres, això no pot ser, vaig a buscar alternatives. Sí, és una realitat. I per tant, WhatsApp doncs, ha vist una mica les orelles al llop i ha dit, mira, escolteu, ho posposarem de moment fins al maig. Això què vol dir? Que no ho faran? Jo sincerament crec que sí, el que passa que és l'estratègia aquesta de dir, bueno, espera, esperem que es calmi tot una mica, que tot torni una mica al seu lloc, que la gent ja se n'oblidi, que no en parli tant, que els mitjans no en parlin tant, i quan menys d'allò, doncs ho farem igualment. Perquè a més, jo no sé tu, Dani, però jo sí que he acceptat gairebé de manera automàtica...
Jo sí, ni m'ho vaig llegir, les condicions,
ni tu vas llegir.
No, però això tothom, no?
Clar, perquè al final és que està molt bé parlar-ne de tot això i està molt bé reflexionar, no? però realment quines alternatives tenim ara mateix si vols continuar fent servir una aplicació que té tothom i amb la que te pots comunicar des de la teva mare amb, fins a no sé qui.
Clar, tens WhatsApp, per exemple, o sigui, tens Telegram, però clar, no l'utilitza tanta gent.
No, i a veure, és veritat que Telegram en els últims anys, sobretot des del 2017, amb tot el moviment independentista i demés, va experimentar un creixement important, sí. I ha anat fent com el gota a gota,
home,
no?
Home, o sigui, és històric el
creixement...
És històric el canal aquell del Tsunami Democràtic, sí, que havia de revolucionar-ho tot i va fer 4 publicacions i el van haver de tancar perquè no publicava res.
Sí, a veure, el cas és que és això, que ha tingut un creixement sostingut en el llarg del temps i ja podem dir claríssimament que Telegram és el principal competidor de WhatsApp. Ara, evidentment, la diferència d'usuaris encara és abismal. Telegram va anunciar la setmana passada que tenia poc més de 500 milions d'usuaris i WhatsApp frega els 2.000. Clar, ja. O sigui, hi ha un salt important encara, no?
Clar.
Però bueno, està allà, és el segon, vull dir, i és el segon, bueno, amb una xifra d'usuaris gens menyspreable.
Clar. Vale, bueno, encara parlant de WhatsApp, podrem tenir, vull dir, ja hem deixat de parlar malament de WhatsApp, ara anem a parlar de les coses bones i per les quals ens hem de fer WhatsApp, que és així, és que la gent ens guiem per això, perquè tindrem multidispositiu. Què vol dir això?
Mira, és una funció de la qual se'n parla des de fa molt de temps. Durant tot l'any passat vam sentir a parlar, però no a través de comunicats oficials, sinó a través de filtracions a mitjans de comunicació, concretament a un portal que està dedicat en exclusiva a WhatsApp, del qual hem parlat alguna vegada aquí, que és el WA Beta Info. Jo sempre he pensat que aquesta gent són els mateixos de WhatsApp que filtren
sí,
coses,
no?
I bé, doncs ja fa molt temps que es parla. A més és una antiga reivindicació això del multidispositiu, i el que vol dir bàsicament és que tu puguis fer servir WhatsApp amb dos mòbils alhora. I dic dos mòbils alhora, però podia ser un mòbil i una tablet, podia ser un mòbil i el PC o el que sigui, perquè ara l'única manera de fer servir WhatsApp en dos llocs alhora és a través del WhatsApp web. Tu tecleixes amb el navegador web.whatsapp.com, te surt un QR que les caneges amb l'aplicació i allà tens una emulació, perquè realment no és un segon dispositiu, és una emulació de la teva pantalla, del teu dispositiu mòbil, i a més amb unes funcions una mica limitades. No pots afegir un contacte, per exemple, des del WhatsApp web, no? Però ara, WhatsApp ja ha anunciat oficialment, ho ha fet a través d'un comunicat, que la funció multidispositiu comença a provar-se de manera, doncs, amb un grup reduït d'usuaris, i que quan això estigui llest, doncs ja ho llançaran de manera global al mercat. Per tant, estem al gener i jo crec que abans de l'estiu tenim multidispositiu per WhatsApp de manera oficial. Està bé. Home, està bé, jo trobo que és una utilitat que puguis, per exemple, tenir a la tablet i amb el mòbil el teu mateix compte de WhatsApp.
Clar, això
és una cosa bona.
Clar, sí.
Caldrà veure per això, a veure com fa la gestió de tots els arxius multimèdia a WhatsApp.
Clar,
perquè si una cosa dolenta té WhatsApp és que totes les fotos, tots els vídeos, tots els xats els guarden la memòria interna del dispositiu. Sí que existeix tant amb Apple com amb Windows la possibilitat de fer una còpia externa amb el núvol, amb el Drive o amb l'iCloud, però és una còpia de seguretat només, no és que s'emmagatzemi tota la informació allà, i per tant de tant en tant doncs ens trobem amb aquell problema recurrent de falta d'espai per poder actualitzar, per poder guardar més coses, etc. Caldrà veure què és el que fa WhatsApp en aquest sentit, perquè si tenim el mateix compte amb dos dispositius diferents, on es guardarà una foto que m'enviïs tu, per exemple, amb un dispositiu, en l'altre o en els dos? En l'original, que l'hagi rebut primer?
Clar.
No sé, a veure amb què ens sorprenen.
Clar, bueno, clar, és que no està clar, és estrany, és molt estrany, sí. I va, l'última notícia que volem explicar, que és que una empresa crea un marc digital que converteix una foto en un holograma. Això m'interessa molt.
A mi em fa molt de llullo. Què vols que et digui? A mi em fa molt de llullo, perquè jo el primer que he pensat quan he llegit aquest titular és en les persones que tenen tot de fotografies amb marcs de fotos tradicionals allà a sobre del moble del rebedor de casa, de persones difuntes. i...
Sí, sí, bueno, clar, es tracta d'escollir bé què vols convertir en un holograma, no?
Sí, però hi ha gent que el criteri...
No sé, ja, clar. Ja.
Imagina que vas de visita un dia a casa d'algú i te trobes allà.
Se t'apareix allà.
Se t'apareix la gent, llavors ja pots dir que és una aparició a tota regla, no? Bé, més enllà d'això, ben bé, això tampoc és un holograma el que converteix aquest marc digital. És, el que fa és que a partir d'una fotografia, sigui en paper o sigui digital, és a dir, a través d'un mòbil, una tablet, el que sigui, el que li dona és una profunditat en, com si fos en 3D, amb més relleu i amb un disseny així xulo, i bueno, pues l'efecte òptic és d'un holograma, saps? I bueno, m'ha semblat curiós, m'ha semblat interessant, m'ha semblat, bueno, això, una fricada, bàsicament, trobo.
Sí, ben bé que sí.
I el que sí que crida molt l'atenció també és el finançament que han obtingut en molt poc temps. Han fet servir una plataforma per aconseguir finançament. Demanaven 2,5 milions d'euros per finançar el projecte, per posar-ho a... per comercialitzar-lo i per llançar-lo, i han aconseguit 2 milions en 7 dies.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que això que bueno, que sí, que sembla que té futur la cosa. Jo em sembla que no seré client d'aquesta empresa, perquè, bueno, no sé, una mica de lluny, tenia allà algú, no?
Però ja que no cal que hi posi gent morta, que pots posar-hi gent...
I viva estimada. Tampoc, què vols que digui? Jo vull, estic molt tranquil a casa meva i no vull aparicions estranyes.
Molt bé. Bueno, Josep Lluís, doncs parlem la setmana que ve. Bueno, aviam... per cert, sí, aquesta setmana pren possessió Joe Biden. Aviam si tira enrere algunes de les decisions polèmiques de Donald Trump en matèria, per exemple, de tecnologia. Sí, i en matèria Huawei, no? Perquè allò, Huawei...
Bàsicament sí. Huawei, bueno, tota la prohibició aquesta que tenen les empreses nord-americanes de fer negocis, sí, a nivell de software i a nivell de tecnologia en general amb la Xina.
Ja, clar, perquè era això, exacte. Huawei, doncs, no té accés a Android i a Google Play i tot això. Bueno,
correcte.
Doncs va, parlem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adeu.
Adeu. Nosaltres anem acabant el supermatí d'avui i ho farem fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà, endavant.
L'estabilitat i el temps anticiclònic preparen una nova jornada sense cap canvi destacable a l'atmosfera. Estem davant de nous dies que seran marcats per la circulació de sud o sud-oest del cel, un comportament meteorològic que a la nostra comarca dona poques novetats i les que porta només es tradueixen en vent de garbí i temperatures poc fredes. Avui començarem amb el termòmetre, que podrà baixar una mica més que ahir dilluns. Possiblement tindrem alguna glaçada encara que minsa a la nostra comarca, i això marcarà unes temperatures mínimes que rondaran els 0 graus. Al migdia, i amb l'ajuda del sol, el termòmetre marcarà una temperatura màxima més propera als 20 que als 15 graus. El dia serà poc fred i això serà el més destacable d'avui dimarts. Amb no gaire res més noticiable, demà dimecres es reforçarà el vent de garbí, tot anunciant el proper canvi que vindrà dijous de la mà d'un front que portarà temperatures més baixes i més nuvolositat.
Gràcies, Marc Vilà, ja ho sabeu, i recordeu que a radiocapital.cat doncs podeu trobar actualitzadíssim al minut la previsió del temps, però també l'actualitat del Baix Empordà. Una actualitat que avui anirà molt marcada per el que decideixi el TCJ sobre l'ajornament de les eleccions. Recordeu que les eleccions estan suspeses, les que s'havien de fer el 14 de febrer. El govern diu que les vol fer el 30 de maig, però això no ho diu enlloc, en cap decret. I diversos partits no parlamentaris i també un partit han presentat una petició al TCJ perquè revoqui aquesta suspensió i obligui a fer les eleccions el 14 de febrer. Veurem què passa, veurem, perquè avui s'ha de pronunciar el TCJ sobre si accepta les mesures ultracautelars, cautelaríssimes, perquè de fet si no ho fa i no comença a retirar-ho ara, doncs serà difícil fer les eleccions el 14 de febrer, perquè ara hi ha tot un seguit de procediments que haurien d'anar tenint lloc i que ara mateix estan suspesos, com per exemple el vot per correu o diverses accions d'aquest tipus. Així que ja ho sabeu, n'estarem pendents. A radiocapital.cat podreu trobar tota l'actualitat del Baix Empordà actualitzada al minut, ja ho sabeu, i de seguida la millor música del món amb l'Àlex Mata i tot l'equip de DJs, de locutors d'aquesta casa. Que vagi...